Va saber la de la selecció espanyola i la gran novetat, la gran sorpresa, és la d'Ansu Fati, que hi havia dubtes si participaria o no, i sí, hi va cap allà. Luis Enrique no l'havia cridat en les últimes convocatòries per jugar amistosos i perquè, a més, deia que havia perdut protagonisme al Barça després de la lesió del bíceps femoral. Ahir vam sentir el pare d'Ansu, que parlava a RAC1 dient que el futbolista necessitava un gest de confiança com el del seleccionador.
Sí, Borifati ha assegurat al Tu diràs que no donaven ni molt menys per fet a la convocatòria d'Ansu pel Mundial i que l'han acollit amb molta alegria i un punt de sorpresa. Ha remarcat també que el davanter està físicament al 100% i que el Mundial li servirà per deixar enrere temps complicats.
Y lo sabe Calvario que ha pasado. Y chaval está superando eso cada día. Entonces, ¿qué necesita este chaval? Ahí está, Luis Enrique lo ha demostrado. Aquí lo está. Si tú lo ves, Ansu, hoy, parece que Ansu ha salido, ¿no? Y renunció otra vez. ¿Por qué? Porque lo han dado de verdad.
Aquesta temporada Ansu ha jugat 700 minuts, repartits en tots els partits que ha jugat el Barça. Ha estat titular 5 vegades, ha marcat 3 gols i ha donat 3 assistències. A banda d'ell, Espanya s'endú 6 blaugranes més, Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri i Ferran Torres. A banda de la d'Espanya, en les últimes hores també ha donat la seva llista als Països Baixos de Louis van Gaal, amb els blaugranes de Young i Memphis i també amb Xavi Simons, format a la Masia i actualment a les files del PSV Eindhoven.
Falta només una setmana i un dia perquè arrenqui el Mundial, que seguirem, com hem estat explicant a les últimes hores àmpliament a l'antena de RAC1 i també a RAC+1 amb la transmissió de fins a 4 partits diaris. Encara en futbol, aquest cap de setmana encara tenim competició de clubs a casa nostra i, de fet, arrenca les primeres eliminatòries de la Copa del Rei.
Sí, sense el Barça, que no s'incorporarà a la competició fins als 16 de final, però amb 7 catalans jugant ja aquest cap de setmana a la primera ronda. Avui debuta l'Espanyol a les 9 a la Rosaleda contra el Rincón de la Regional Andalusa i també el Nàstic de Tarragona, el camp del Racing Rioja i l'Olot a casa contra el Llevant. De cara demà entraran en joc també el Girona, el Lleida, el Manresa i el Mollerussa de primera catalana. I encara un apunt de futbol i tornant a les seleccions, la blaugrana Salma va marcar un hat-trick en la golejada d'Espanya per 7-0 contra l'Argentina en partit de preparació de cara al Mundial de l'any que ve.
Més enllà del futbol, la selecció espanyola masculina de bàsquet també ha encarrilat la classificació pel seu Mundial després de guanyar Itàlia 84-88 a la pròrroga.
Sí, l'equip de Sergio Scariolo en té prou ara guanyant un dels 3 partits que li queden i el primer és dilluns contra els Països Baixos a Huelva. Mentrestant, en hoquei patins, la selecció femenina amb majoria de catalanes jugarà aquesta propera matinada a la final del Mundial contra l'anfitriona Argentina després de guanyar també Itàlia per 1-5 i a casa nostra, el Barça continua al capdavant de la Lliga de Futbol Sala després de superar l'Antequera per 2-1. Avui és el torn de l'Indústria Santa Coloma, que visita l'Inter Movistar a les 6. I en motor, aquest cap de setmana, hi ha el penúltim gran premi de la temporada de Fórmula 1, el del Brasil. El danès de l'equip Haas, Kevin Magnussen, va donar la sorpresa i sortirà primer aquest vespre a la cursa a l'esprint, que decidirà la graella de sortida.
Les 9 i gairebé 3 minuts. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
A les 9 i 3 minuts, temps per actualitzar com està la situació, especialment a l'Ebre, i què ha de passar al país en les pròximes hores. Hola, Martí Oliveras, bon dia de nou.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
Continua plovent a l'Ebre?
Continua plovent, sobretot al massís dels Ports, on porten ja moltes hores plovent sobremullat aquesta aigua que no atura, que pot baixar de manera sobtada pels barrancs, rius, rieres de la zona. Precaució en aquesta zona de muntanya de l'interior de l'Ebre, perquè fins allà al migdia vols de l'hora de dinar, pot continuar plovent amb ganes, moments de pausa, moments de pluja més forta, més continuada, sobretot entre el sud de la Terra Alta i l'interior del Montsià i el Baix Ebre. Porten ja més de 215 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports, a la Cota 1000, molt a prop del refugi del Caro, molt a prop d'aquest cim, d'aquesta talaia, d'aquest sostre de les Terres de l'Ebre. En canvi, arran de mar, a la costa de l'Ebre, a la zona del delta, de la desembocadura d'aquest riu, no hi plou, sinó que el cel està, doncs, més tapat. És un efecte de llevant, un vent de llevant que xoca contra aquest massís de muntanya i acumula els núvols i la precipitació amb un llevant molt marcat. A la resta de Catalunya no ens n'adonem d'aquest canvi de temps, però encara precaució a les Terres de l'Ebre fins al migdia. Després anirà parant, s'arreglarà el dissabte, sense acabar de fer net, però ja no parlarem d'aquesta pluja continuada i abundant, que també ha deixat més de 100 litres per metre quadrat a Ulldecona, 88 al Dover, 75 a Gandesa, 65 a Mas de Barberans, una pluja continuada allà, però a la resta un dissabte mig ennuvolat, amb ambient agradable cap a l'hora de dinar, i la setmana que ve es presenta, doncs, d'entrada demà amb un cel més tapat a l'Empordà, comarques gironines, es poden escapar algunes gotes, i a veure si la setmana que ve, doncs, entra una situació, doncs, de més fronts i podem parlar d'algunes pluges, però de moment una regada generosa i abundant com convindria, no la veiem, haurem d'esperar.
Allò de que en aquest país la pluja no sap ploure.
No sap ploure, i aquí els ports, doncs, mira, ja porten més de 1.000 litres en el que va de 2022. Allà ha plogut molt, però és això, és aquesta zona de muntanya que no arregla la sequera a la resta de Catalunya. Continuarem esperant.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Que els preus pugen? Doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert et donem fins a 100 euros en carburant o en punts de recàrrega elèctrica quan canvies els teus pneumàtics per uns Hankook al teu taller Feubert més proper o a feubert.es. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres?
Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Celebra el desè aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de coca i fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'una 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8 minuts.
El delicte de sedició queda eliminat, esborrat, desapareix del Codi Penal.
Si parla de la desjudicialització, el que en tot cas parlaríem és de rebaixar la gravetat de la judicialització.
Que básicamente aquí lo que se ha es cambiado el collar, pero se sigue con el mismo perro.
Pues que no és un pas endavant, és un pas endarrere. El que estem fent és eixamplar la base de les persones que poden ser perseguides penalment.
Pues de mons, si vuelve a España, será juzgado.
Si en algun determinat moment s'aborda la qüestió de la malversació, podria ser una pista d'aterratge per al retorn.
Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno.
Ara són les 9 i 10 del matí. Avui que hem previst una tertúlia imponent per poder parlar del que va succeir ahir, que és una de les notícies de l'inici de temporada importants i que deixa, sobretot, grans interrogants, com explicàvem des de primera hora del matí, perquè aquí que tenim al damunt de la taula l'acord entre PSOE i Unides Podem sobre la reforma del Codi Penal, que inclou de la derogació de la sedició i reformes del codi de delictes com el dels desordres públics, entre d'altres, perquè la reforma aprofita l'ocasió per parlar fins i tot de criptomonedes. La qüestió és que deixa moltes preguntes i moltes incògnites que no sé si serem capaços de resoldre encara fins que s'apliqui, en el cas que s'aprovi la norma, evidentment. Què tal, Joan Caral? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui et farem fer hores extres.
Bueno, després ja repassarem, farem la nota.
Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal, bon dia.
Ja saps, demana...
Sí, ja li vetllaré el conveni.
Els drets, importantíssims.
Hi ha un apartat nou aquest any, el conveni, que...
Què tal, Arturo Puente?
Bon Hola, dia. Molt bon dia.
També ens acompanya la Iva Anguera. Com estàs, Iva?
Hola, bon dia.
I des de Madrid, la Tània Tàpia, que deu haver viscut també el terratrèmol amb intensitat. Què tal, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Diguéssim que des de divendres a la nit aquí la temperatura ha pujat i han picat,
Hombre.
Des del que aquesta entrevista de Pedro Sánchez, perquè ens va agafar tots una mica per sorpresa. És veritat que les hores prèvies hi havia una mica de rum-rum que hi hauria anunci, però eren molts els fronts que tenia obert el president i la veritat ens va agafar tots una mica amb el pas canviat.
I ha generat, evidentment, aquesta pujada de temperatura considerable políticament parlant, perquè avui és un d'aquells dies que vas al quiosc, obres els diaris i dius, noi, hi ha interpretació, les que vulguis.
Per tot.
De tot el que implicarà aquest delicte nou, o la derogació del delicte de sedició i l'ampliació del delicte de desordres públics. Hi ha qui ho veu com una gran notícia, per una banda, perquè, diguem-ne, que el cor de la condemna de l'1 d'octubre, que molts van considerar que era absolutament injusta, es desmunta a través d'aquesta derogació. Quines conseqüències tindrà, sí o no? Bé, hi ha qui ho defensa des d'aquest punt de vista, que en certa manera és com el pas següent després de d'anul·lar les penes per part del govern d'Espanya. Hi ha qui defensa que per aquest mateix motiu és una aberració, no? Des del sector judicial es defensa, i això ho explica tota la premsa avui, que deixen una molt mala situació a l'àmbit judicial, sobretot tenint en compte que hi ha batalles encara per lluitar des de l'àmbit internacional. I després hi ha la torna d'això, perquè això només és el delicte de sedició, però hi ha el dubte de si els exiliats poden tornar amb aquesta reforma del delicte, de si els que van ser condemnats, les penes d'inhabilitació se'ls hi reduiran i, per tant, podran tornar a la primera línia política abans del que es pensaven. I, per altra banda, afegir el canvi en el cas de la reforma dels desordres públics, que ja hi ha moltes veus, Junts per Catalunya, la CUP, Òmnium Cultural, l'ANC, alguns juristes, que avisen que la reforma en el cas dels desordres públics és perjudicial per el dret de llibertat d'expressió i per de manifestació, en aquest sentit. Jo tinc ganes de sentir el professor Caral, però m'agradaria una primera volta, diguem-ne, de... Si esteu tots d'acord que el problema és que encara no podem saber ben bé com s'aplicarà aquest IVA.
Sí, jo estic d'acord. La part jurídica de l'acord encara està molt indefinida, perquè tu posaràs sobre la taula tots aquests elements, encara n'hi ha un altre, que és, per exemple, en el cas dels qui van marxar, la Fiscalia no té per què acollir-se a aquest tipus de delicte penal. Podria anar a variar i acusar-los de conspiració per la rebel·lió, perquè, de fet, ja va haver-hi el debat entre si el bé jurídic a protegir o el que havia estat vulnerat era l'ordre públic o l'ordre constitucional. I el que sembla clar és que el Tribunal Suprem, això de que siguin només desordres públics, ja ho va dir el judici, i ara encara ho tenen més clar. Per tant, a nivell jurídic, les incògnites són enormes. Jo crec que també és molt destacable els efectes polítics que té aquest acord, que això sí, jo crec que és un acord en termes polítics molt ben treballat per PP i PSOE. I això de jurigarà moltes coses de pressupostos aquí i allà i de...
Perdó.
Esquerra i Soe,
t'imagines que s'hagués posat d'acord Pepe i Soe en aquesta qüestió?
Bueno, per reformar el Codi Penal no estaria malament que els dos grans partits es posessin d'acord.
No dic que estigués malament, dic que em sembla...
Però és com impossible.
Difícil ara mateix. Un quart de 10 del matí, em permeteu que ara vull sentir-vos a tots, però abans tenim el president d'Esquerra Republicana en línia, Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, molt bon dia.
Molt bon dia.
Després de llevar-se veient, en fi, l'acord ja negre sobre blanc amb tota la sèrie de debats que ha generat, vostè avui és més optimista amb un possible retorn, per exemple, de la secretària general del seu partit, de Marta Rovira?
Doncs això dependrà en enorme mesura de les decisions que prengui el Tribunal Suprem, perquè el Tribunal Suprem sovint pren les seves decisions contra el dret i contra la llei. I una manera d'entendre això és recordar que el Tribunal Suprem ens va acusar de rebel·lió amb l'únic objectiu d'evitar que poguéssim complir les nostres funcions com a càrrecs electes, quan era evident que la rebel·lió no existia perquè implica la presència d'uniformats armats. I nosaltres ni anàvem uniformats ni anàvem armats. Per tant, el Tribunal Suprem ha demostrat moltes vegades que està disposat a retorçar el dret i manté aquesta acusació de rebel·lió, en aquest cas contra la Marta Rovira, a la qual vostè citava. Uh-huh. Al mateix temps, també és veritat que tots els canvis que introduïm obligaran el Suprem a retorçar molt més el dret, la llei i els principis generals del dret si vol continuar cometent els abusos que ha comès fins ara. I també per entendre la magnitud d'aquests abusos, recordi que hi ha 3 vots particulars del Tribunal Constitucional espanyol que diuen que de la sentència que condena el senyor Oriol Junqueras es imposible deducir por qué razón ha sido condenado, puesto que ninguno de los hechos que se le imputan es constitutivo de delito alguno recogido en el Código Penal. Per tant, si el Constitucional espanyol emet uns 3 vots particulars en aquest sentit i amb aquesta literalitat que jo li acabo de recordar, imagini's fins a quin punt el Suprem és capaç de recargolar i retorçar la interpretació del dret.
Clar, per tant, des d'aquest punt de vista, tal com ho està dient vostè ara, jo li preguntava per l'optimisme o no davant del retorn de Marta Rovira, vostè em diu, això depèn del Suprem, tenint en compte que, com vostè ha dit, hi ha hagut abusos per part de la justícia en aquest país, en el seu cas i en el d'altres, vol dir que, finalment, aquesta reforma queda en mans dels jutges, i, per tant, intueixo que el seu optimisme no és molt, molt important, tenint en compte aquests abusos previs.
Aquesta reforma queda en mans del legislatiu. La interpretació, inevitablement, queda en mans dels jutges. Ara bé, cada vegada que els jutges del Suprem retorcen el dret, i cada com més el retorcen, i aquesta vegada és evident que l'hauran de retorçar molt més, més fàcil és de que nosaltres puguem guanyar tot allò que ells retorcen en l'àmbit internacional. Per tant, aquí hi ha 2 grans èxits. Un, la supressió, derogació, eliminació del delicte de sedició, això indubtablement és un enorme èxit, i després hi ha un altre gran èxit, que és la reforma, la substitució del delicte de desordres públics ja existent, per un nou delicte de desordres públics que redueix les penes, que redueix els casos en què es pot aplicar i que defineix amb molta més nitidesa que cal que hi hagi violència perquè te'l puguin aplicar. Per tant, el nou delicte de desordres públics, comparat amb el delicte de desordres públics actualment existent, és també una gran passa endavant. Per tant, hi ha 2 passes endavant molt rellevants. La desaparició de la sedició i la reforma en positiu del delicte de desordres públics perquè redueix en molt l'actual delicte de desordres públics si ja existeix.
Deixi'm agafar-me aquí, perquè lloa ara mateix aquest acord sobre els desordres públics, però sap que ha generat un debat important, jurídic, polític i social, precisament aquesta reforma. Li llegeixo l'acord exacte, també per als oients, de l'article 557, que és el que parla precisament dels desordres públics, diu, seran castigados, aquesta és la reforma, seran castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación, que es una paraula que apareix aquí que no hi era, sobre personas o cosas, u obstaculizando vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios. La intimidación no hi era, les vies públiques tampoc i les instal·lacions d'edificis tampoc. En aquest sentit, això no amplia els supòsits en què es pot considerar un delicte de desordres públics?
No, al contrari, perquè vostè mateix ha llegit amb violència.
Intimidació amb violència. O intimidació.
I abans
és un concepte
amenaça.
Una mica difícil un moment, jurídicament.
Un moment. Amb violència o intimidació. Abans posava amb amenaça. La intimidació és un grau més que l'amenaça. Per tant, que ara posi intimidació redueix els casos en els que es podrà aplicar. Perquè deixa molt clar que ha de ser amb violència o intimidació posant en risc la vida de les persones o la salut de les persones. I que jo sàpiga, res del que nosaltres hem fet ni res del que nosaltres volem fer ho volem fer amb violència. Una altra cosa, la condemna també es redueix. Per tant, no només es redueix el número de casos en els quals es pot aplicar, no només s'exigeix molta més nitidesa amb el concepte de violència, sinó que, a més, les condemnes també es redueixen. Per tant, és impossible interpretar que la nova versió del delicte de desordres públics sí. empitjora en res l'actual delicte de desordres públics. En res, al contrari, ho millora en tots els aspectes. El millora en el número d'anys de condemna, ho millora en els casos en els quals es pot aplicar i ho millora en el sentit que exigeix molta més nitidesa en la definició del concepte de violència.
Mirarem de fer debat també amb experts en dret al voltant d'aquesta qüestió, em sembla molt interessant aquest punt que deia ara Oriol Junqueras. En el cas dels efectes que té, jo li preguntava sobre Marta Rovira, perquè des de fa la impressió que la persecució sobre la sedició en caure aquest delicte tindria una facilitat de retorn important, vostè em diu, depèn del
Suprem. Esperi un moment. A la Marta Rovira l'acusen de rebel·lió.
Sí.
No de sedició, l'acusen de rebel·lió. Per tant, mentre l'acusin de rebel·lió, és evident que és impossible que torni.
Sí, però la rebel·lió... La rebel·lió, senyor Junqueras, és veritat que en el judici del procés va quedar descartat.
Sí, però també és veritat que en el judici del procés era evident que nosaltres no havíem fet cap delicte i en canvi ens van condemnar. Era tan evident que no havíem fet cap delicte que el Tribunal Constitucional Espanyol diu que no vam fer cap delicte, almenys tres dels seus vots particulars diu que no vam fer cap delicte. Per tant, una cosa és l'evidència dels fets en la qual segurament tots estarem d'acord i l'altra la consciència de que una part del Tribunal Suprem està disposat a retorçar-ho tant com pugui per aconseguir els seus objectius polítics. Ara bé, com més ho hagi de retorçar, com més hagi de retorçar els principis generals del dret, més fàcil és de guanyar-ho en els àmbits internacionals.
Li volia preguntar per al seu cas concret, també és molt interessant, com amb d'altres dels que ja van ser condemnats en el seu dia, perquè del que va passar amb la decisió del govern d'Espanya d'indultar-los, el que no es va indultar, evidentment, no té conseqüències, és sobre les seves inhabilitacions. Amb aquesta reforma, des del seu punt de vista, les inhabilitacions haurien de rebaixar-se també?
És que des del nostre punt de vista les inhabilitacions no haurien d'existir i no haurien d'haver existit mai, igual que no hauria d'haver existit mai. Però una cosa és l'evidència i l'altra és, ja vostè ho sap, la interpretació que poden fer des del Tribunal Suprem. Ara bé, com més ho forcin, com més ho retorcin, més fàcil és d'acabar-ho guanyant. Per tant, és evident que la reforma del Codi Penal obre portes actualment i sobretot també les obres de cara al futur, perquè fa més fàcil que el Tribunal Europeu de Drets Humans ens acabi donant la raó, perquè evidenciarà encara més fins a quin punt el Tribunal Suprem o una part del Tribunal Suprem espanyol ha estat disposat i ha retorçat el dret i la interpretació dels principis generals del dret.
Aquí m'interessa això que està dient, perquè ha fet diverses referències als tribunals internacionals, i em dona la impressió, vostè em dirà si vaig ben encertat o no,
que
amb aquesta reforma, més enllà del que pugui decidir un tribunal espanyol, que vostè pot tenir la confiança més gran o més petita, el que vostès esperen és que amb aquesta reforma el que bàsicament és carregar els arguments davant d'un tribunal estranger, davant d'un tribunal internacional.
Segur. I a més, no només això, sinó que a més, tenir més raons davant de tots aquests organismes internacionals, com el Working Group de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que reiteradament s'han posicionat a favor nostre, en gran mesura també per la feina de la senadora Laura Castel, membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, doncs tindran molts més arguments encara per donar-nos la raó. I aquesta raó serà més gran, més evident, més clara, més indubitable, més nítida. I, per tant, tot allò que contribueixi a generar acompanyament per part dels organismes polítics internacionals i també resultats positius en termes jurídics internacionals, és evident que limita la capacitat repressiva de tots aquells òrgans de l'Estat, de tots aquells aparells de l'Estat, que tenen una temptació manifesta i reiterada a actuar de manera antidemocràtica. Recordi que alguns d'aquests organismes han determinat terminis temporals a l'Estat espanyol per modificar el Codi Penal, com per exemple l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa o com per exemple el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que donava 180 dies per aplicar les reformes necessàries per impedir que allò que havia passat fins ara pogués tornar a passar. Per tant, és evident que estem guanyant aquesta partida en termes polítics internacionals i també esperem guanyar-la en termes jurídics internacionals, i tots aquests posicionaments són rellevants, i el paper que hi juguem a l'hora d'aconseguir-los, insisteixo en la importància de la feina feta per la Laura Castel, segur que ajuden.
Li volia preguntar també, abans li feia referència a la inhabilitació, senyor Junqueras, li pregunto directament, vostè es veu en breu en una llista electoral?
És que és irrellevant. La meva inhabilitació...
És rellevant, senyor Junqueras?
No, en termes
periodístics, segur.
Jo li respecto, òbviament. En tot cas, deixi'm que igual que jo, òbviament, respecto la formulació de la pregunta, vostè també, deixi'm contestar-la tal com a mi em sembla que és correcte contestar-la. És irrellevant. A nivell, en la meva situació personal, és irrellevant. Ara, si aconseguíssim, que jo estic segur que és així, millores significatives en la posició de tothom, si erosionem, limitem, escrostonem, trenquem la capacitat de retorçar la interpretació del dret i, per tant, erosionem la capacitat repressiva d'aquests organismes que tenen tentacions antidemocràtiques dins de l'Estat espanyol, això és un gran avenç i treballem en aquesta direcció. No pas per aconseguir una millora amb una inhabilitació concreta d'una persona en concret, sinó que treballem per aconseguir que els nostres drets democràtics estiguin més protegits i que aquells que els volen atacar i que els ataquen i que els han atacat de manera tan manifesta en contra dels principis democràtics i en contra dels principis generals del dret, doncs cada vegada ho tinguin molt més difícil per fer-ho. Per tant, jo crec que, sens dubte, és un avanç enorme eliminar la sedició i reformar en positiu i molt en positiu el delicte de desordres públics actualment existent.
Li agradaria presentar-se, senyor Junqueras?
Això també és irrellevant. Del tot irrellevant. No té. Jo he dedicat la meva vida a aprendre i a ensenyar. I ho he fet quan era alumne, quan era investigador, quan era professor, quan feia programes de ràdio i de televisió, quan he escrit llibres, i també quan m'he dedicat a la política. I estic convençut que també ara sóc capaç d'ajudar en moltes coses i jo estic encantat d'ajudar. Fins i tot tal com estem ara, diguem, només faltaria.
Vull dues preguntes més, sé que ha de marxar molt ràpidament.
Deixi'm dir una altra cosa. Que, a més, tenim la sort de tenir el millor candidat possible en el Congreso, que és el senyor Rufián, i el millor president de la Generalitat, que és el senyor Pere Aragonès. Per tant, i la millor secretaria general possible, que és la Marta Rovira. Per tant, escolti, jo encantat d'ajudar-los a tots tres en tot allò que pugui.
Val. Li volia preguntar dues coses molt ràpides. La primera, aquest acord que es va publicar el PSOE i Unides Podem, vostès li donaran suport al 100% o hi haurà negociació en algun dels seus punts?
No, hi haurà un tràmit parlamentari i esperem aconseguir algunes millores en aquest tràmit parlamentari, especialment si ens hi ajuda el conjunt de l'independentisme.
Quines seria millores?
Hi ha una part de l'independentisme que rondina i protesta, però si amb la força que tenim hem aconseguit tot això que hem aconseguit, la desaparició del delicte de sedició i la millora substancial del delicte de desordres públics, imagini's què no podríem fer si en lloc de posar pals a les rodes decidissin ajudar-nos-hi. Per tant, veurem la tramitació i veurem quina és l'actitud que tenen tots, i en particular aquells que fins ara s'han dedicat a rondinar, a protestar i a criticar, i que tant de bo algun dia es posin a treballar i ens ajudin.
Què li agradaria millorar d'aquest acord?
Bueno, treballarem, sens dubte, qüestions relacionades, per exemple, amb la malversació. Uh-huh. Ja ho veurem.
I acabo només amb una qüestió. Alguns analistes polítics, evidentment, apunten que ara Esquerra Republicana, després d'aquest acord, pot garantir amb facilitat l'estabilitat de Pedro Sánchez amb el seu vot als pressupostos i que, a més, Aragonès podria aprovar els comptes catalans gràcies al PSC. És un escenari plausible, aquest?
Doncs això ja es veurà, diguem-ne. Primer, cal concloure la tramitació parlamentària de la reforma del Codi Penal. Després, caldrà posar-se d'acord amb els pressupostos i en cadascun dels pressupostos, si és que hi ha algun acord. Per tant, això està per veure, diguem-ne. Jo he dit moltes vegades, que amb un PSC que li quedava un llarguíssim camí per recórrer a l'hora de reconciliar-se amb la societat catalana, i en particular amb aquell 80% de la societat catalana que està en contra de la repressió, que està a favor d'una negociació sincera i que està a favor de l'exercici del dret de vot per part de la ciutadania de Catalunya per decidir el futur del nostre país, amb un PSC que li quedava un camí tan llarg per recórrer en aquest sentit, era molt difícil arribar a cap acord. Veurem la tramitació parlamentària de la reforma del Codi Penal si permet que el PSC recorri almenys algun tram d'aquest camí, i per tant veurem si a l'hora de reconciliar-se amb la societat catalana, doncs fa més fàcil que el PSC arribi a acords amb d'altres grans formacions polítiques del nostre país.
No és impossible un acord entre PSC i Esquerra Republicana després d'aquest acord?
Depèn de si el PSC té voluntat o no de reconciliar-se amb la societat catalana.
Uh-huh. Amb aquest acord no és suficient, o sí?
És que això veurem com acaba la tramitació de la reforma del Codi Penal i veurem si en una possible negociació pressupostària hi ha possibles acords, sí, però això, insisteixo, depèn de l'actitud del PSC. Fins ara el PSC ha tingut una actitud d'aplaudir la repressió, veurem si i de posar traves en tots aquests elements que li deia, d'aquests 80% que estan a favor de la fi de la repressió, que estan a favor d'una negociació sincera i que estan a favor del dret de vot de la ciutadania de Catalunya. Veurem fins a quin punt el PSC està disposat a recórrer aquest camí tan llarg que li quedava per recórrer, i veurem fins a quin punt està disposat a reconciliar-se amb aquesta societat catalana, i veurem, per tant, quines possibilitats hi ha que en aquest camí de reconciliació del PSC amb la societat catalana, si és que està disposat a recórrer, doncs és possible que arribi a acords amb altres partits catalans. El que sí que és segur és que amb Junts no té cap dificultat a l'hora d'arribar a acords, tal com es demostra la Diputació de Barcelona, o tal com es demostra en molts consells comarcals del nostre país, o tal com es demostra quan constantment des de Junts fan declaracions dient que faran alcalde el senyor Collboni.
Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, gràcies.
Ha estat un plaer, espero que tinguem ocasió de repetir-ho moltes vegades. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Les 9:33.
Se vienen curvas.
Crec que ha estat interessant.
Ho ha deixat encarriladet, eh?
Crec que ha estat interessant.
Era molt difícil.
Què vols, llançar-te el micròfon? Ja, doncs t'esperes, un moment.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Estudia un màster a La Salle i forma't en un campus innovador, tecnològic i emprenedor. En una universitat capdavantera on participaràs en la resolució de reptes reals. Viuràs experiències úniques que et portaran al teu nou futur. Informa't sobre els màsters més innovadors, presencials i online, a salleurl.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull.
Racing Weekend torna al circuit de Barcelona-Catalunya els propers 12 i 13 de novembre amb el millor automobilisme i l'oportunitat de viure experiències increïbles al paddock. TCR Spain, Set Race, F4 Spain, Clio Cup Series i el diumenge Pit Walk i experiència Easy Drift. Descarrega la teva invitació a racingweekend.rfeda.es. Racing Weekend, 12 i 13 de novembre. Promou la Real Federación Española de Automovilismo.
Turrons
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som u.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Escolta, pareu de debatre fora de micròfon, home, per favor, 9 i 36 minuts. No sé ni per on començar, eh?
Tu comencis.
Bueno, home, en algun lloc hem de començar.
Visca el conveni, visca el conveni.
No sé ni per on començar.
Caral, que ja veuràs.
No sé
ja
ni per on començar.
Jo, perquè... Ja començo jo, si vols.
Mira, doncs mira, veus, Leo Messi, saps, en qualsevol moment et roba la pilota. No, no, comença tu, Tània, si vols. Tira, tira.
Mira, molt ràpid. Hi ha un element que n'hem comentat i que no he vist tampoc en cap diari i que l'altre, ahir, em va venir el flash i dic, ostres, algú ha pensat a més que els indults estan recorreguts i aquests en recursos estan en tràmit i es van admetre? És a dir, que si això no és prou complicat i no sabem com afectarà tot el tema de la derogació de la sedició i l'encaix i la interpretació, estic parlant del cas dels ja indultats, eh? Estem donant per fet que la pena de presó està perdonada, diguéssim, està condonada, però tenien la inhabilitació. Però és que aquesta decisió del Suprem, del govern, perdoneu, està ara en revisió al Suprem. Hi va haver un canvi de criteri i el maig passat aquests recursos es van admetre. Per tant, tot això encara podria ser molt més complicat des del punt de vista jurídic i és un punt més que volia afegir perquè crec que en això no hi hem parat atenció i encara pot complicar més. I ràpidament, el que comentava ara el senyor Junqueras, és difícil que quan ell té una interpretació, Esquerra la té igual, sobre els efectes d'aquesta derogació i d'aquesta reforma i la defensa d'aquesta manera... Per què hi ha tants serrells oberts? És a dir, alguna cosa no acaba de quadrar, no? O no la tenen ben tancada o no és tan bona com sembla, perquè si tens penalistes que estan posant el crit al set, si tens altres partits que hi veuen una criminalització de possibles revoltes de la gent, és a dir, o no ho han tancat bé o realment no és tan bona, perquè a més és una decisió que, més enllà del tema jurídic, ha generat tot un seguit de friccions brutals. Les friccions entre la dreta i el govern, que aquestes, bueno, eren d'esperar, no? Però friccions, guspires entre jutges i el govern, que ja venen calentets, eh? Perquè el Consell General del Poder Judicial, els indults i ara això. Friccions entre Esquerra i la resta de partits independentistes, sumat Puigdemont. Fricció entre el mateix Partit Socialista, no? Amb aquests barons interns que s'estan revelant. Per tant, és veritat que en clau positiva hi ha un avançament i sobretot reforça les relacions d'Esquerra i del PSOE. Hi haurà pressupostos, això segur, però és veritat que és una decisió que deixa alguns serrells que s'hauran de veure perquè aquest text no és definitiu, eh? Vull dir, en el període de les menes això pot acabar canviant. I ja una última molt ràpid, el que deia el senyor Junqueras dels pressupostos, que ja veurem, que dependrà de la tramitació. Hi ha una qüestió de calendari, la tramitació parlamentària al Congrés d'aquesta reforma és llarga. Anant molt ràpid, ens situem al desembre o al gener, els pressupostos espanyols es voten el 24 de novembre i aquí Esquerra s'haurà de mullar.
A veure, diverses qüestions. Abans de que obrim a l'Artur, el Carles, també el Joan Caral, que encara no els he sentit, sobre aquesta qüestió. De la conversa amb Oriol Junqueras. La primera, la defensa numantina al voltant d'aquesta qüestió que ara la Tània deia que està en debat, tot i que m'agrada sentir també el Joan Caral com a expert en la matèria, que és el de desordres públics. Aquesta incursió del concepte de la intimidació, Oriol Junqueras diu, és molt millor aquesta reforma que el que hi havia. D'acord? Aquesta és la defensa que ha fet, tot i que hem sentit a Junts per Catalunya dir que no, a Òmnium Cultural, a l'ANC dir que no, a la CUP dir que no, i a alguns juristes dir que compte. Val? A partir d'aquí, Oriol Junqueras defensa que és molt millor això i molt millor, la, evidentment, la derogació de la sedició. Bé, segona cosa, l'anunci d'Oriol Junqueras que negociaran per malversació, per millorar-ho en tràmit parlamentari. Val? Que era previsible, però bé, ho diu obertament, no és encara definitiu per part nostra, no és un acord definitiu, intentarem millorar la malversació. Les crítiques ja eren previsibles també cap a la resta de partits independentistes, i després el que em sembla significatiu pel to, més que pel titular, segurament, és la seva posició respecte al PSC i l'acord possible de pressupostos a Catalunya. Perquè a Oriol Junqueras li havíem dit, li havien sentit dir moltes coses gruixudes respecte al PSC, de que s'havien encetat les mans aplaudint el seu empresonament, per exemple, no? I avui ha fet servir el passat, estaven molt lluny, no?, del camí de recórrer, i no ha dit no hi ha pacte possible amb el PSC. No ho ha dit, no ho ha negat. Per tant, això, bé, crec que fa intuir que aquí comencen a haver-hi canvis. Arturo, de tot sí. plegat.
Sí, bueno, la primera qüestió és l'anàlisi del que es va aprovar ahir. Jo crec que ja molt clarament, no dic res, diguem-ne, que no sigui molt evident, però crec que està bé recordar-lo, la derogació del delicte de sedició, que efectivament és una derogació, és a dir, surt el delicte del Codi Penal, doncs és una victòria d'Esquerra. I la torna, que és els canvis en el delicte de desordres, doncs és una qüestió que Esquerra no hagués volgut si no fos perquè obtenia el delicte de sedició. Quan el Junqueras diu que es milloren els dos àmbits, doncs no està dient, diguem-ne, el que està dient la major part dels juristes, que el que estan dient és que hi ha genera molts dubtes en la qüestió de la qüestió de com queden els desordres, que fins avui, diguem-ne, requereixen de violència o amenaça de violència, i amb aquesta reforma requeriran de violència o intimidació. Dit això, jo crec que és evident que la derogació de la sedició, doncs, és positiva, i la qüestió dels desordres és més negatiu. Veurem les conseqüències que té això respecte a moltes coses, no? Respecte, primer, a com queden les persones ja condemnades i les persones que estan fora, que han de veure com les seves situacions personals poden millorar, tot i que potser no substancialment per tornar. En el cas de Marta Rovira, crec que era ella mateixa la que ho deia, la meva situació no està solucionada. Bé, és veritat això, però és veritat també que de sobte desapareix el delicte que més greu per la que se li acusava. En fi, és el de rebel·lió en el cas de Marta Rovira, però ja sabem que el de rebel·lió no s'havia aplicat i per tant era molt evident que quedava en sedició. És un delicte que desapareix, que està al Codi Penal des de 1822. I ja està, i desapareix aquest codi. Veurem també, per desgràcia tenim moltes causes per davant de desordres o de persones acusades de desordres, veurem què passa amb aquestes persones, veurem si se'ls aplica aquest agreujant o no, o com s'interpreta això per part de la justícia, que crec que això ara mateix és impossible, només podem treure la bola de vidre i probablement equivocar-nos. Des del punt de vista polític, jo crec que té moltes conseqüències polítiques, perquè aquest acord és, primer, el primer tanto que s'apunta el govern de Pere Aragonès a la taula de diàleg des del començament. Havíem tingut declaracions més o menys vistoses, més o menys clares, majoritàriament poc clares, però havíem tingut només coses escrites en un paper. I ara de sobte tenim una cosa que es farà llei, no?, que canviarà el Codi Penal. I és el primer tanto que es pot apuntar el govern de Pere Aragonès. Un govern, a més, que té molta necessitat d'apuntar-se tantos, perquè acaba de patir la sortida de Junts del govern, s'ha quedat en minoria, el Parlament cada dia li recorda que està en minoria i que, per tant, necessita, diguem-ne, relegitimar-se, no?, dir aconseguim coses. Aquesta victòria, entre cometes, si ho és, jo crec que serà la cosa, la bandera amb la que Esquerra Republicana es presenti a les properes eleccions, que evidentment no sabem com seran, però que la feblesa parlamentària d'Esquerra fa pensar que no trigaran gaire. I després, en el terreny ja dels pactes, crec que és la clau de volta de dues coses que són molt importants. Primer, per Pedro Sánchez ha comprat un final tranquil de legislatura. Ha comprat uns pressupostos que Esquerra Republicana facilitarà tranquil·líssimament, a més, li queden molt poc per aprovar-los, els pressupostos generals, i també que es mirin amb simpatia algunes de les lleis que queden. Queda la llei d'habitatge, queda treure la llei Mordassa, la reforma de la llei Mordassa que volen fer, que tampoc no serà una superreforma ni una gran derogació, però sí que volen treure algunes coses, i és això amb el que Pedro Sánchez vol anar aquest sí a les eleccions, no? I tenir-lo vigent, algunes altres lleis. I aquestes lleis seran, jo crec, fàcilment aprovables per l'Esquerra Republicana i, per tant, ha complert la majoria de la majoria, mantenir la cohesió de la majoria d'investidura. I, a més, ha complert la possibilitat, en el pla català, ha comprat una majoria al Parlament que li pugui aprovar els pressupostos, és a dir, el desglaçament d'Esquerra amb el PSC.
Carles.
Sí, jo diria que, diguem que hi ha diferents mirades, no? Des del punt de vista de l'acord polític entre els dos governs, bé, és evidentíssim que no és fruit d'una improvisació, sinó que fa temps que això s'està madurant, és molt evident. És molt evident que els tempos es van acompassar, jo recordo, i tots recordareu la sessió de control al president de la Generalitat aquest dimecres, diguem, amb una duresa, diguem,
extraordinària
per part de Junts, amb Albert Batet, i on li deia, esperis, no corri tant, que abans del final d'any jo ja li explicaré.
Perdona, i duresa també per part del president aragonès,
Quan, sí, els dos.
Em deixa parlar? Sí, fins sí, ara dos. Estava reservat a Vox i al PP.
Sí. No, els dos, o sigui, s'ha evidenciat, però l'anunci que fa el president de dir, escolti, de moment esperis, perquè abans de final d'any tindrà notícies, llavors al cap de poc ve el president del govern de l'Estat. Jo crec que això políticament té valor. O sigui, és veritat que portaven temps negociant, i negociant sobre un fet molt delicat pels dos governs, perquè era obvi que l'anunci, tant a Madrid com aquí, provocaria, diguem, terrabastall. Per tant, aquest és un aspecte que jo crec que neix clarament de la necessitat d'ambdós governs de comptar amb pressupostos. O sigui, ja estarà bé l'intent de venda de primer van els drets i després van els calés, però jo crec que aquí el que han pes és primer són els calés i després, si a més hem de canviar alguna cosa dels codis penals i tal, doncs ja ho farem. Bé, jo crec que com a moviment està bé, faltarà veure la lletra final, i això jo aquí no m'atreveixo a fer pronòstics, més enllà que, com ahir deia el professor Nieva, no? El dret és l'art de la interpretació. Mm. I llavors, clar, aquí en la interpretació, sobretot en aquells delictes que no són, escolti, si vostè no arriba als 30 quilos, doncs és culpable, i si arriba a 31 és innocent. Aquests no hi ha interpretació possible, diguem. Però la resta, no? Si és més violència, menys violència, si m'ha fet més por, si m'ha fet menys, si... Bé, que és una multitud, no? Que és una via pública. Una via pública és un carrer peatonal d'un metro i mig, o és l'autopista 7, o és tot. Bé, tot, no? Sí, estem d'acord, és tot, però llavors la interpretació respecte a l'impacte... Que... Bé, tot això està a mans de les interpretacions, i ja veurem. El que em sembla rellevant també, i se m'acut, que fins i tot els dos governs hagin pogut pactar respecte a la situació de les persones, diguem, afectades per tot el tema de l'1 d'octubre, etc, etc, aquí i allà, i amb més rellevància política o amb menys rellevància política, que els dos governs hagin estat mig convençuts de dir, mira, amb aquest Suprem, aquest Consell General de Poder Judicial i amb aquest Constitucional de casa nostra no ho resoldrem, per tant, el que hem d'intentar és donar, diguem, la clau perquè des dels tribunals de fora ens arreglin allò d'aquí, perquè allò d'aquí el senyor Sánchez, el senyor Sánchez no ho arregla.
També hi ha una cosa, un
interès. Sí.
És esperar que els tribunals ho arreglin tot quan tenen un material dolent, que són les lleis. Mm-hmm. Si a sobre tenim tribunals desbiaixats amb lleis dolentes, la solució no pot venir dels tribunals. Per tant, com a mínim, canviar la llei.
Sí, però
les altres ordenades de fora o de dins són de doble tall.
Però fixa't la insistència que ha tingut Junqueras, no?, en reiterar els tribunals internacionals.
Va, ells esperen una mala jugada ara del subpar.
L'exposició de motius de la llei ja ho diu, reconeix que eren desproporcionades les penes del Suprem.
Totalment.
Que està posant al peu dels cavalls la sentència del Suprem d'una manera buscada.
Això ho diu els dos particulars del Constitucional, també.
I per això ja acabo.
Sí, però el senyor Galán ho sabrà també, vull dir que la proporcionalitat és molt, molt important en dret, per tant, està admetent que aquesta llei era desproporcionada, aquesta sentència era desproporcionada.
I finalment, i per acabar, i també seguint amb aquesta derivada, en tant que per mi han estat els pressupostos i la situació política dels dos governs el que han impulsat, doncs podem mirar una altra cosa, perquè efectivament si Pedro Sánchez crec que tingués una majoria molt més folgada o absoluta, jo crec que aquí no s'hi hagués posat, i per tant s'hi ha de posar perquè té les necessitats que té, doncs els pressupostos jo crec que estan garantits per ambdós governs, i també, i deixeu me ser centralista, però és evident que és molt important a la ciutat de Barcelona, on a la ciutat de Barcelona Junts s'hi ha abstingut, per exemple, perquè puguin continuar la tramitació. Vull dir que és molt clar que tothom que vol ser o aspira a ser alcaldable de Barcelona vol tenir uns pressupostos nous, amb més calés, perquè, clar, arribes i has de poder fer coses. Diguem. I al govern aragonès li van 3.000 euros amunt, 3.000 euros avall, a 5 mesos de les eleccions.
3.000 milions.
3.000 milions, perdó.
Si fossin 3.000 euros...
Correcte. 3.000 milions amunt i avall, que a 5 mesos de les eleccions vol dir potser molta acció municipal i moltes coses que es poden fer, i és la seva subsistència, perquè si no aprova els pressupostos, llavors sí que potser el president aragonès ha de convocar eleccions.
Joan Caral. Després et faré preguntes concretes de coses que tinc dubtes d'aquesta reforma, però bueno, en fi...
Per al·lusions, per omissió.
Rotllo passapalabra, no cal que t'enrotllis,
No,
és
no,
com
no,
va, sí. tal. Vale.
Però deixa'm el
pobre.
El meu discurs.
Pobre, que encara...
Conveni, el defensor del tertulió encara... El defensor del tertulió
encara...
El líder sindical se no s'ha venit d'arribar.
Sí, ostres, és veritat. A vegades els sindicats es passen al cantó fosc. Perdó.
No me passa ni en les discoteques.
No tornarà a passar.
Va, vinga.
A veure... jo, el tema que ha dit la Tània Tàpia, del tema de l'indult, ho publico avui, però ho he dit moltes vegades. A mi és un tema que em preocupa moltíssim, perquè el tema de l'indult no està tancat. A mi em preocupa moltíssim. I pensem que va a la sala, que van canviar una sentència, la dels impostos, de qui pagava els impostos d'actes jurídics documentats, us en recordeu? I va venir el president i explicar si va canviar la sentència una per l'altra. Es va notificar i tot, Us en recordeu, no? D'això fa any i mig, Vull dir que aquesta és la mateixa sala, que ho ha de fer. Ja he obert un procediment en contra de tots els seus precedents. Però vaja... Endavant, que no s'ha escrit res dels coberts. Dit això, jo... la sedició, ja veurem què passa amb la sedició, derogada... Però ja veurem quina interpretació farà el Tribunal Suprem respecte a les penes. Això planteja una sèrie de problemes que avui explico i que no són de fàcil perquè són temes molt tècnics. Dit d'una altra forma, la sentència del procés és un bunyol. No un bunyol polític, sinó és un bunyol jurídic. Si fos una sentència d'una audiència, el Tribunal Suprem la cascaria. La cascaria per una cosa que casca molt les sentències, que és la no motivació de la pena. Vull dir, una forma de guanyar i llavors, que si no t'ha motivat la pena a instància, que va dir el Suprem pel mínim, vull dir... Nosaltres no hi ha més. Clar, aquí no sabem per què surt la pena que surt. En contra del que diu explícitament la llei. O sigui, no és una jurisprudència. No, la llei diu que al final la pena s'ha d'especificar molt bé. Parlem de dret penal, no de dret d'altres coses. Llavors, això plantejarà problemes. Això modifica les euroordres. La sedició s'ha de treure.
Clar.
I aquí veurem, serà la segona prova de foc, que què farà el Suprem? Treurà la sedició i posarà les ordres públics?
Això és encara més
fàcil. Jo tinc preguntes.
No ho sé. Jo dic... No, perdona, deixa'm que acabi.
I el suplicatori? Perdó, Si se canvia l'euroordre, s'ha de fer un nou suplicatori per
l'Europa? No, tot. Quan dic euroordre, suplicatori, és tot.
És a dir, Puigdemont ha de tornar a fer...
Veurem què farà el Suprem. I la Marta Rovira no s'ha tocat, perquè Suïssa no forma part del sistema d'ordre, perquè no és de la Unió Europea. En Suïssa regeix encara a l'acord al Tractat d'Extradició de 1883. Article 3. Queden excluïts els delitos polítics. I llavors hi ha l'oficina, ells tenen una oficina independent, que és entre policies i fiscals, i van dir, ni si les ocorre pedir-la. Perquè és per motius polítics no se la vam cedar. I llavors això, amb una fulla interna, amb un tèlex, la cosa va quedar aquí. Clar, aquí la Marta Rovira, per ella s'ha de moure amb alguna mesura. O sigui que tenim, què farà el Tribunal Suprem amb la sedició, amb la pena d'inhabilitació? Suposant que l'altra sala del Suprem ratifiqui l'indult?
Caral, sobre això...
Diguem.
La inhabilitació, des del teu punt de vista, amb aquesta reforma del Codi Penal, hauria de retallar-se?
Sí. La part que toca a la sedició, clar. Llavors, l'altra part que quedaria... de la malversació, estaria indultada, perquè ja estaria completa. O sigui, amb la qual suposaria pràcticament... Ells també saben fer números, no només nosaltres. Llavors diran, en la calle sí, però en el Parlament no. Vull dir, si el Tribunal Suprem, que no ha tingut vergonya en fer el que ha fet, és que no ha tingut cap mena de vergonya en fer el que ha fet, inventar-se un delicte que no existeix, dir mentides, doncs, poc, perquè, a més, no hi ha hagut un relleu generacional, és la mateixa sala. Si no serà, bueno, és que ara han canviat pel que sigui, dos magistrats han jubilat, dos han marxat... No, seran els mateixos.
Però el que vull dir és que a la pràctica no hi ha un automatisme, és a dir, imaginem no, que s'aprova...
No, s'ha de calcular.
Clar, s'aprova el Congrés dels Diputats, això no vol dir que automàticament aquests senyors els diguin...
No, hi ha un tràmit que es diu de revisió, que a més les institucions adicionals ho posa... No, això el que passa és que el dia següent els interessats posaran el paperet al Suprem i el Suprem...
I llavors poden trigar el que...
Però el Suprem pot trigar el que vulgui, no?
Sí, però no. Sí, però no.
No hi ha un automatisme, en tot cas.
No, però mai. Tampoc perquè els desordres públics que estiguin condemnats per desordres públics i que li sigui més favorable a la nova regulació, tampoc hauran d'anar al tribunal que els va condemnar i dir, escolti, rebaixin la pena 6 mesos. Que és el que, amb els números que he fet, em toca una pena de 6 mesos més petita.
Més enllà del que deies de Suïssa, que és molt interessant, que no té aquest pacte, perquè no forma part de la Unió Europea, aquest tractat, Marta Rovira, des del teu punt de vista, amb l'aprovació d'aquesta reforma del Codi Penal, hauria de poder tornar sense ser detinguda?
Mentre tingui l'ordre de detenció, no.
Seria detinguda?
Jo vull discutir la meva llibertat estant en llibertat, no estant engarjolat.
Seria detinguda, per tant.
Jo crec que
posant
seria...
Posant un peu a Espanya.
Jo crec que seria detinguda.
Igualment, evidentment, en cas de Carles Puigdemont...
Sense raó, però tu em demanes una situació...
Sí, opinió.
De fet, opinió. Amb el codi per a la mà, si m'ho posés en un examen, diria, escolti, Bundó, no vagi a la faltar de farmàcia, perquè això no...
Això no és el seu tema.
Perdó, de farmàcia, eh? Sí. Això no és el seu. No dic la farmàcia, perquè és la que tenim...
Al
la
costat.
Davant.
S'ha equivocat de porta. És l'altra.
És l'altra, no? Vull dir que no d'això. Ara...
Afortunadament perquè... no interpreta la farmàcia.
Eh?
Afortunadament
o també
no
sí,
interpreta.
Un mil·ligram més, un mil·ligram sí, menys. No. Escolta, pot anar...
No sé si puc fer una pregunta al Joan sobre les euroordres, perquè clar, molt ràpid, eh? No, molt ràpid, perquè ahir també parlàvem amb el Xavier Melero, amb l'advocat penalista, perquè sí. Clar, qualsevol reforma que hi hagi, si perjudica l'investigat, el pres, el que sigui, no se li pot
aplicar.
En tot cas, imagineu-nos, no?, que tenim una euroordre a Marta Rovira per rebel·lió.
No, no té euroordre, ella, ara... eh? Ella no té euroordre. Ella té petició d'extradició.
Val, doncs me'n vaig al Carles Puigdemont. Euroordre Carles Puigdemont. Ara canvien el delicte i diuen, ostres, és molt més fàcil que ens l'entreguin per als aldarulls, perquè hi ha aquesta doble incriminació. Canviem, perdó, desordres públics agreujats. És molt més fàcil que ens l'entreguin.
I per què agreujats? És que parlen de tot el que
no anem a aquest detall. La cosa és, imagina't que diu el Llarena, ostres, amb aquest canvi il·legal, que és el que deia ahir Patxi López, és molt més fàcil que si jo canvio aquesta euroordre i hi ha un encaix més fàcil perquè me l'entregui Bèlgica, canvio aquesta euroordre perquè serà més fàcil aquesta extradició. Això no es pot fer, oi?
El problema...
Perquè això no beneficia el que es pugui fer o no fer, no el perjudica.
El que es pugui fer o no fer és igual. El tema és...
No dic en termes legals.
Pot fer una euroordre sobre una reforma que s'ha fet ara? És a dir, un euroordre amb delicte de...
És que no s'ha investigat. Aquest delicte no s'ha investigat.
Clar.
És a dir, demana un delicte que tu... Ningú mai t'ha imputat res per aquest delicte. Mm-hmm. Perquè el delicte dels ordres públics, amb aquesta forma o amb l'altra, existia abans.
Clar, d'acord.
T'haguessin...
Per tant, l'argument de Patxi López no servia.
No, però és que la cosa és més complicada. Igual que he dit que l'extradició suïssa... A l'extradició, Suïssa va dir no política, per tant... Ni presentin el paper, estalvis el segell de correus, no volem sobrecargar el servei postal helvètic, no cal. El sistema de l'euroordre també exclou els motius polítics. On estan aquí els motius polítics? A Llarena li va dir a Sebin Holstein, té vostè aquí el senyor Puigdemont, li entreguem ara mateix
per malversació.
Amb 5 anys. Sí. Perquè posen el tope, perquè anava per extradició.
Sí, me'l reclama per això, però pel que vostè...
No, però per 5 anys, perquè sí. La malversació a Espanya, la que amb ell li pot imputar, arriba fins de 8 a 12 anys, com matar una persona. Tampoc està malament la pena, Per això parlava el Junqueras que això és un tema que s'ha d'arreglar. Llavors, clar, per què no l'he volgut? Jo, Llarena, per què no l'he volgut?
Perquè em semblava poc.
No, per motiu polític. Sí. Llavors, clar, aquí
de que no.
Bèlgica, això ja et dic, que Bèlgica ho veurà així. i dirà, mire, vostè té una animadversió política contra aquest senyor, perquè a vostè li han donat i no l'ha volgut. Quan va donar aquelles conferències, us en recordeu, a Dinamarca, al Puigdemont, el fiscal li va demanar a Llarena expressament, tot això que dic són papers, no és una cosa que m'ha explicat un als sòtanos d'un garatge, Són papers que, si algú els vol, li puc passar, Vull dir que no li demanem, perquè això els beneficiaria. Va dir aquella frase que demanar l'euroordre i com ens la negaran, això els beneficia. O sigui, que no ha volgut, perquè el que vol és agafar-lo per fer ell el que vulgui, no el que li diguin que pot.